El gall del monestir.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, ja hi tenim dos dels habituals dels dimarts, la Inzana Conesa i en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia. Bon dia.
Deixi'm explicar que venen amb els apunts, amb l'ordinador, amb el telèfon mòbil, tot preparat.
El Marc ve, dispositiu, portàtil,
sembla,
mòbil,
sembla que m'ha recordat de les últimes classes universitàries que jo vaig tenir, perquè clar, ja fa temps que no passo per les aules, però que la gent ja anava amb els ordinadors petitets, ja prenia notes, vaja, veig que estan al dia.
Estic fent un tuit ara amb un dels gràfics que comentaré sobre la corrupció.
Sobre la corrupció.
Vull dir que si els teniu online, al Twitter, ara estic fent un tuit.
I per què dones per suposar que parlarem de la corrupció?
Bueno, no sé, perquè m'ho he aixecat amb aquest tema. Dic, mira, vull parlar d'això.
Ara s'incorporarà també a la tertúlia el Toni Ramon. Després parlarem amb ell de la festa de Tarló. En tot cas, voldria parlar amb vostès de dos temes d'actualitat general que s'han solapat, no sé si per casualitat o per causalitat. Un d'ells és que el govern espanyol ha iniciat ja els tràmits per impugnar la nova consulta del 9 de novembre. Soraya Sáenz de Santa Maria confirma que han demanat al Consell d'Estat un informe per impugnar el procés participatiu. Divendres passat, tant Sáenz de Santa Maria com Rajoy ja van anunciar que impedirien que se celebrés una consulta com la suspesa pel Tribunal Constitucional. La Generalitat estudia avui la decisió de Rajoy d'impugnar també aquest 9-9-N. Altres temes relacionats, Esquerra, Iniciativa i la CUP rebutgen aquest atac del govern espanyol a la cita electoral i teníem apuntats 38.706 voluntaris per a l'organització d'aquesta nova consulta. Algun comentari sobre aquest moviment del govern espanyol?
Bueno, tu ja has apuntat a la teva introducció que temes solapats, volgudament o no, no?
Perquè... Després ja parlarem del... Com és el cas Púnica? És el...
Operació Púnica.
Operació Púnica.
A veure, ahir ens hi havem amb una portada del Mundo dient que el senyor Trias possiblement tenia 12,5 milions d'euros, no sé, a Andorra o a Suïssa, que després ell ha desmentit i ha dit rotundament que no.
Que volien tornar a fer una altra portada, insistint amb el tema. Vull dir que aquí hi ha una batalla també, una guerra púnica. No?
L'altra guerra púnica, l'operació púnica d'ahir al migdia, 51 persones no sé, detingudes, un altre cas més de corrupció a afegir a tots aquells que portem sumant fa mesos i mesos, i casualment a la tarda el govern de l'Estat, el govern de Madrid, anuncia que ha demanat un informe preceptiu al Consell d'Estat per recórrer el 9-9-N. A veure, masses casualitats, massa solapament, casual. Jo crec que no és casual i que d'alguna manera es va construir ahir una agenda, com sempre, una notícia tapa l'altra i, clar, això jo crec que casual no és.
Marc, què pensa amb els apunts i l'ordinador preparat?
Jo tampoc crec que sigui casual. En aquesta vida hi ha casualitats, però aquesta no ho és. Està clar que ja va haver-hi accions importants mediàtiques al Mundo Deportivo, al Mundo Deportivo, no a l'altre, el de mentida, el bo és el Mundo Deportivo, eh?
Home, això de bo,
en què estàs pensant, mama?
El Mundo Deportivo, que és el de veritat, no, a l'altre. Amb l'anterior campanya electoral, dient que en Mas també justament tenia comptes a Suïssa i tenia comptes a Liechtenstein i a mig món dels paradisos fiscals, i després no va resultar que era mentida, no? I sabem que les clavegueres de l'Estat doncs estan activades per desactivar el que, en principi, segons el Rajoy, era una molt bona notícia, que no es fes el referèndum, va dir, quan el referèndum no n'hi ha hagut mai convocat, sinó era una consulta. Doncs van passar de que era una bona notícia a el que va passar ahir també, que és que impugnen una que ells mateixos van dir, o diuen que és com una costellada, o que és una cosa que no té cap valor, i aleshores no se sap ben bé en què es basen per impugnar-la. Però, dit això, crec que avui també em toca distribuir una mica de culpes a la premsa.
Escolta, estem disposats a acceptar totes les crítiques.
Els teus companys s'han quedat a gust, en alguns casos, acceptant publicar informacions d'un caire sesgadament polititzat i amb una impudícia i amb una tranquil·litat que jo és que al·lucino, eh? Perquè a més, ahir quan van entrevistar el director del Mundo va dir no, és que si no l'hubiera puesto en pàgina interior, si no lo tuviera tan clar, no? Es pensa, bueno, si tu el que volies era tirar merda, em perdó, eh? Però com que et van fer una filtració de que la policia investigava, la policia, és que no era ni un jutge. És com
però
si...
la merda, perdó, em perdó l'expressió, ahir estava molt repartida, eh? Perquè ahir
no,
va...
No,
vull dir que...
No es pot confondre, no. No es pot confondre acusacions falses a través d'un diari sobre una possible investigació amb gent que se'n va detinguda a la policia. És que és barrejar-ho tot. Justament el que es pretenia era això. És dir, mira, també teniu el Trias perquè també estava en el tema. No, perdona, no. El Trias, hi ha un diari que ha rebut una filtració d'un policia, que no és ni un jutge, que presumptament té comptes a l'estranger, que això ja li va passar al Mas fa 2 anys. En canvi, els altres són 51 càrrecs electes, principalment del PP i del PSOE, que se'n va de la garjola perquè n'hi ha 250 milions de trama de comissions. És molt diferent, és que no té res a veure. Una cosa és un col·lega periodista que escriu i fot i empastifa que fa fort, i l'altre és 51 tios que se'n va de la garjola d'entrada perquè hi ha 250 milions que s'han mogut fraudulentament.
Jo vull creure el senyor Trias, perquè el senyor Jordi Pujol, l'expresident, va dir que no tenia cap compte a l'estranger i després va resultar que sí. Jo vull creure en l'alcalde de Barcelona.
Home, l'alcalde de Barcelona ha sortit molt fort als mitjans i sembla molt segur de,
el del seu passat. El president Pujol també ho semblava.
Sí, sí, això, però clar, no hi ha res pitjor que mentir sabent que tard o d'hora poden acabar traient els draps
bruts. Després parlarem, si voleu, del president Pujol i de la seva família, que és molt diferent. Que també aquí, aquí també fotem un revolutum, eh? I vinga, tot el que posa Pujol ja és com si el president Pujol, la seva persona, hagués fet una infinitat de malifetes que jo crec que cal que les granades, després en podem parlar perquè d'això també tenim.
Toni, bon dia. Com
bon
estàs?
Dia.
Estem molt parlant d'aquest inici de tràmits d'impugnació de la nova consulta. Bé, de fet, no sé si dir-li nova consulta o procés participatiu, que en teoria és el nom tècnic amb el qual hauríem de definir-ho. Algun comentari?
Bé, algun comentari, doncs, que em sembla que...
Sé per on aniràs, em
mai,
sembla.
Mai havien tingut tanta feina, no?, aquesta gent. O sigui, ahir tornant a reunir el Consell d'Estat o convocant el Consell d'Estat perquè emeti un dictamen per poder anar al Constitucional, no sé, trobo que els hi donem tema. Dit això, bueno, una més, no?, si aconsegueixen, doncs, que se suspengui aquest acte que fins a dia d'avui li donaven cap importància, doncs no ens quedarà més remei que... ara sí, saber quan som, passar per les urnes i poder decidir què hem de fer amb el nostre país, que jo de tant de bo espero que sigui ja l'emancipació total i absoluta de l'estat espanyol. Per llarg que sigui el procés, per negociacions que hagin d'haver-hi, etcètera, però em sembla que amb aquesta gent no ens hi podrem entendre i per tant estem perdent l'estona. Fins i tot ahir que hi va haver-hi una trobada a Madrid, es va presentar un llibre, vam sentir diferents propostes d'encaix, però clar, cap d'elles, no?, compta amb l'opinió de catalans i catalanes. Per tant, està molt bé que ara des de Madrid intentin inventar-se alguna reforma constitucional i a la vegada de l'Estatut, i que després s'hagi de refrendar tot l'estat espanyol, bueno, una sèrie de maniobres que bé, no compten amb l'opinió de la gent de Catalunya, i per tant, bueno, no ho sé, suposo que són invents que estan fent per veure que es noti que mouen fitxa, quan en realitat l'única fitxa que mouen és la de la prohibició.
Digue'm innocent, però jo pensava, de veritat que ho pensava, que el govern de Madrid no recorreria al 9-9-N. Jo pensava que serien intel·ligents i deixarien fer. Sí, sí, innocent, reconec que sóc innocent, però jo...
No poden, és superior a ells.
Sí, perquè encara que no hi hagi una base documental sobre la qual impugnar, perquè és que fins i tot les reunions dels directors de les escoles s'han fet per telèfon, no hi ha papers al qual anem a... Ara que impugnaran un decret o una disposició de fa 2 anys, de quan es va fer... És que no té cap ni peus. Impugnaran la matinada del dia 8 al 9 o així, perquè és que no hi ha base sobre la qual... Però com que no saben sobre el que impugnar, perquè no hi ha pel que impugnar, han fet aquest anunci de... Atenció, farem una impugnació. No sabem de què, però ho impugnarem.
Sí, sí.
Però més que... Jo no sé, a veure, què es pensen, en el fons, perquè tard o d'hora votarem. Votarem en algunes eleccions. Les municipals, segur, el mes de maig. Per tant, es podrà fer una anàlisi del que està passant a Catalunya segons els resultats que hi hagin. Clar, si a més, prèvia a aquestes municipals hi ha unes eleccions anticipades al Parlament de Catalunya... Bueno, quina lectura farà? No sé, en el moment que el Bloc pel dret a decidir torni a treure la majoria del Parlament de Catalunya com té a dia d'avui, ja quina excusa els hi quedarà? O sigui, com podran continuar argumentant que tot això ho fan per salvar els pobres catalans de les mans d'un sonat que es diu Artur Mas i que els està portant pel camí del Pedregà? O sigui, quan tornin a veure que a les urnes, amb els canvis de forces que preveuen enquestes, que això ja es veurà, quan torni a haver-hi una majoria aclaparadora pel dret a decidir, quin argument utilitzaran? Per tant, sembla que el millor que podríem fer ja és començar a intentar resoldre de manera negociada, ja assumirem part del deute, cosa que ens tocarà fer, i començar el camí de marxa.
Algun comentari més? Si no tinc altres temes aquí.
No, és que a veure, estem canviant i el llindar entre el tema corrupció i el tema consulta és molt coincident, com deia l'Anzani, no? Però en veritat jo crec que s'haurien de separar una miqueta, perquè el tema... Jo tornaria... Bueno, després parlem de la corrupció, si voleu, fem primer tema...
Sí, tema i després consulta. Festa de tardor, que no té res a veure, però...
Vale. Del tema consulta, està clar que l'evolució del president Rajoy ha sigut curiosa. També hi ha hagut altres forces catalanes que han evolucionat molt, des de l'emprenyamenta i les llàgrimes de falso cocodrilo, quasi, no han sigut així, però diguéssim, estem en contra de la consulta, pràcticament, o iniciativa, sortint de la reunió, dient això és una cosa que jo no votaré, ni boig, a els fets que han anat consolidant la posició del president Mas i que ara tornem a tenir reconstruït l'espectre polític català a favor del dret a decidir. Que avui hi ha hagut una evolució en dues setmanes important, tant de la dreta espanyola i de l'unionisme espanyolista, com del que era el bloc pel dret a decidir català, que ha tornat i ha acabat donant la raó i defensant com qui més. Ara tornem a estar on estàvem, no? Dient, pobre de l'Artur Mas, sí, tira enrere el procés participatiu, quasi. No?
Jo crec que alguns continuen estant emprenyats, eh?
Sí, però des d'ahir, que tornem a tenir l'amenaça del PP, tornem, ja veurà, és qüestió d'hores, que aquest matí han començat a sortir dient no, pobre d'ell, ara no es pot tirar enrere. El que abans era una costellada, ara és una qüestió d'estat, pràcticament.
A veure, jo crec que amb el tema de la unitat, em sembla que és una acció de responsabilitat de la resta de partits. O sigui, no agrada i no va agradar sobretot les maneres de com es tira enrere l'antic 9N, però atès a les circumstàncies i veient que l'enemic és evident que no és ni el senyor Artur Mas, ni el senyor Junqueras, ni el David Fernández, etcètera, es torna a recomposar aquesta unitat, però jo crec que com a responsabilitat dels partits que van sortir molt emprenyats de la reunió del Palau de Pedralbes, però que jo crec que fan, com deia, aquest esforç de dir, bueno, anem a intentar que aquesta mobilització del 9N sigui un èxit, sigui perquè no oblidem que ens mira tothom i que el 9N sigui un fracàs, és el millor regal que podem fer doncs, a tots aquests de la impugnació. Jo crec que és una acció de responsabilitat. Ara bé, els partits també han demanat, igual que ho va demanar l'Assemblea Nacional i Òmnium, doncs que molt bé, fem aquest nou 9N, mobilitzem al màxim la població de Catalunya perquè sigui un èxit aquest nou 9N, però hem de passar per urnes, i hem de passar per urnes de manera oficial. Si les consultes o els referèndums, el que sigui, no les podem convocar, anem a unes eleccions anticipades al Parlament de Catalunya i mirem quin mapa ens queda, i amb aquest mapa real... això sí que serà una Catalunya real, doncs començar a treballar i no moure'ns a cop de que si jo omplo la Gran Via i la Diagonal i tu només omples el centre de la plaça Catalunya, això no és seriós, per tant passem per unes eleccions. Jo crec que la unitat està per responsabilitat i per exigència, unes eleccions anticipades.
A veure, està clar que és un valor molt important la unitat, però ja en parlarem a partir del dia 10. Jo el que al·lucino és l'actitud i l'error estratègic brutal del Partit Popular espanyol. Vull dir, podem fer com un Cameron, o podem fer fins i tot com va dir el president del Congrés, el Posada, que va dir, bueno, estos catalans a lo mejor les tendremos que escuchar, ¿no? Porque yo creo que no tendré razón, pero clar, enfront d'aquesta actitud que realment ens deixaria molt desarmats, no, escolta, ells a impugnar lo inimpugnable, i des del Rajoy amb l'ajut inestimable de la Sánchez Camacho i en Moragas i tot el club dels Sorayos, doncs van a l'estratègia d'Estraler, que el que fa és que gent que al principi no tenia cap ganes de votar ni el motivar, perdona, ara tots estarem allà i estan donant ressò, és que estan fent la campanya.
És que les primeres declaracions del Rajoy i de la vicepresidenta és el que em van fer pensar que no es mourien pel 9-9-N, perquè deia el president Mas ha renunciat a fer la consulta, això obre un procés de diàleg, van començar molt suaus i de cop i volta han fet un gir. I casualment ahir, amb l'operació Púnica, a la tarda, després que es fes pública i hi havia aquesta operació, es diu que es recorrerà la consulta. Vull dir que tot no és casual. Vull dir, jo crec que es produeix un canvi en el govern de l'Estat. Jo sincerament crec que al principi no teníem pensat recórrer al 9-9-N. Però que...
Jo crec que és cert que una cortina de fum sempre va bé quan et surt un cas de corrupció.
Però no heu vist el canvi del govern de l'Estat al principi?
Però jo crec que es deu, segurament, presentar-ho ahir és la cortina de fum pel cas de corrupció, però presentar-ho, més enllà del que va passar ahir, respon al que la tertúlia de fa una setmana parlàvem, que és aquell client de més a la dreta i més espanyolista del Partit Popular. Jo crec que respon a la mateixa dinàmica que el propi Partit Popular ha generat, al mateix anticatalanisme que el Partit Popular ha generat i que ara ha de condemnar.
Sí, clar, però jo crec que ara veurà que això realment ja no li funciona com li podia funcionar electoralment fa uns anys, perquè la corrupció que l'envolta és tal que fins i tot el seu electorat més de dretes, vull dir, no es mobilitza ni amb Catalunya.
Ahir Esperanza Aguirre feia declaracions, no?, titllant de vergonyós i fins i tot demanant disculpes als ciutadans. Sí, senyor, la senyora Aguirre demanant disculpes és una cosa surrealista, no? Evidentment, aquests casos de corrupció ja els superen, no? Però jo crec que no oblidem tota la feina que any rere any ha anat fent el Partit Popular d'anar enaltint un anticatalanisme en l'Estat espanyol, des de començar a recollir signatures en contra de l'Estatut fins tot a les declaracions que hem arribat a sentir, les bestieses que hem arribat a sentir en micro obert. I, com dèiem, jo crec que hi ha la poca talla política i la poca intel·ligència, fins i tot per defensar la teva pròpia ideologia i posicionaments, d'anar-ho recorrent absolutament tot. Em sembla que és ser molt poc intel·ligent, si vols frenar això. La seva dinàmica és d'imposició, i ho ha sigut sempre, i continuaran amb la dinàmica d'imposició.
Jo crec que és evident que aquesta estratègia respon a no haver llegit Gandhi en la seva famosa frase, no?, que diu de primer t'ignoren, després se'n riuen de tu, després t'ataquen i aleshores ve quan guanyes. Han estat molts anys ignorant nos, el punt culminant va ser la sentència de l'Estatut, segurament, dient, és que esteu bojos o què? No estem, Espanya no està per aquestes tonteries dels catalans. Després se'n riuen, des de les costellades fins a tot tipus de menyspreus. Després ve quan t'ataquen, això estem ara començant i segur, em temo que encara hi haurà atacs forts i tota aquesta ofensiva mediàtica segur que són part d'aquests atacs, i finalment, com li va passar a Gandhi, guanyarem. És que tenim el poble, la majoria del poble, jo no puc parlar en nom de tot el poble, però la majoria del poble creiem que està darrere donant suport a aquest procés i el que volem és poder-ho manifestar. Escolta, si resulta que estem tots o uns quants estem equivocats, però res, no es guanya i no passa res, però com que creiem que hi ha la majoria de la gent al darrere, doncs això ens porta inevitablement cap a una victòria.
No, i que ells també, jo només et puntualitzo, no han llegit Gandhi, jo crec que no han llegit gairebé res, no només Gandhi, sinó que ja es nota també, per la manera d'actuar. Però jo crec que amb aquest enriure-se'n, no?, i no tenir-ho en consideració i ara atacar-nos, parteix de que el seu argumentari ha sigut durant molts anys, no? Això és una cosa de sentiments. No té cap fonament polític, no té cap fonament econòmic, social. Clar, i això és la gran cagada, amb perdó, de l'Estat espanyol, i és la nostra gran victòria. Per sort, doncs, se sustenta, no?, en unes reivindicacions del món econòmic, del món social, del món polític, que veuen doncs constantment coartades les seves accions i llibertats per culpa d'aquesta obsessió centralista de l'Estat espanyol. Per tant, aquesta ignorar-nos en considerar que és una qüestió sentiments, ètnica, etc., jo crec que és el seu gran error i és la nostra gran victòria. La transversalitat a dia d'avui d'aquest procés, des del món econòmic, doncs, que veu com les infraestructures Port de Barcelona, aeroport, corredor mediterrani, els pot afectar, com els sectors socials o la població més desafavorida, la darrera amb l'anul·lació del decret de pobresa energètica. No podem, des de la gestió del govern de Catalunya, no podem solucionar a dia d'avui els temes d'infraestructures perquè ni tenim els diners que se'ls queda a Madrid ni tenim les plenes competències, i no podem tampoc resoldre el problema de moltes llars catalanes que no podran encendre la calefacció, perquè els senyors de Madrid ens diuen que no pot ser. Per tant, ens han ajudat a que la reivindicació sigui absolutament transversal. És el que hem de defensar, és el que hem de continuar a treballar, i a més, no oblidem la gent i tota la ciutadania catalana, doncs, que té origen estranger, que també no hi comptaven, que pensaven, home, la gent que ve, que ha nascut a altres parts de l'estat espanyol, doncs no se sumarà en aquest procés, i la sorpresa també és aquesta pels espanyols, que molta gent, fins i tot encara avui castellano parlant, doncs s'hi ha sumat i el defensa amb ungles i dents. Alguns el sí, i altres senzillament el votar, però ja és important.
Per sortir una mica
sí,
del,
que tenim més temes,
del tema consulta ràpidament, sí. A mi m'agradaria comentar, ahir veia els informatius de La Sexta, i vull dir-ho clarament, La Sexta, i el primer quart d'hora tot era els casos de corrupció, operació púnica, targetes black, etc. Un quart d'hora, i a l'acabat tota la informació relativa a la corrupció. Podemos, informant, evidentment, sobre que Pablo Iglesias ha guanyat. Jo sempre dic que Pablemos ha guanyat a Podemos. La marca Pablo Iglesias és la que ha triomfat. I clar, és que cada dia donen arguments a aquest nou partit polític per farcir el seu discurs, a dir que nosaltres ho estem dient constantment, la casta en aquest país existeix. I és que cada dia donen motius per consolidar aquest discurs i estan generant realment un moviment transversal d'electors fins i tot del PP que es plantegen votar a Pablo Iglesias, a Pablemos. Vull dir que també s'està produint, és en aquest sentit que hem d'entendre, jo crec, les declaracions d'ahir de l'Esperanza Aguirre de demanar perdó, etc., no? Vull dir, compta amb Podemos perquè guanyar no crec que guanyi unes eleccions generals, però si pot acabar realment com a segona força amb tot això, amb tot el que implica pel que ha estat el partidisme en aquest país durant els últims anys i dècades.
Que per cert han decidit que no es presentaran a les eleccions municipals amb la marca Podem, per tant, també, doncs això té una implicació directa per Sant Cugat, perquè a les últimes eleccions europees, Podemos o Podem, va treure 1.000 vots a Sant Cugat sense fer campanya. Vull dir que, home, 1.000 vots no entres a l'Ajuntament, però vaja, amb una campanya més potent, movent-se, vaja.
I dia són 1.000 vots que no van a una altra formació d'esquerres, per exemple.
Vull dir que les conseqüències que pot tenir per l'escenari local, doncs...
No, dic un regidor més, un regidor menys, a una altra formació.
No, però algun dia La Sexta també ens haurà d'explicar, diguéssim, aquesta quota de pantalla a Podemos. O sigui, no sé quin és el lligam de La Sexta en Podemos.
Quina és l'estratègia de l'Ara, per inflar
tot. A l'Ara un senyor que tenia la raó, o una part de la raó, i tenia l'Avui.
Ell ho toca tot, i té Antena 3 i té La Sexta.
Això és com...
Público de derechas, fot Antena 3. Público progressista, pon els La Sexta.
És un catxo.
La pela és la pela.
Jo li vaig veure l'altre dia l'entrevista que li va fer el Jordi Evolean al Pablo Iglesias al programa del diumenge, i li deia al Jordi Evolean, li venia a dir... No us queixareu dels mitjans, perquè heu sortit molt, però clar, si tant us fiqueu amb els mitjans que dieu que no reflecteixen la realitat, com és que sortiu tant? I el Pablo Iglesias li va dir, perquè els hi dono quota de pantalla i els hi dono audiència, per això em tenen. Dic, vaja, vaig quedar així, dic, molt bé. Va ser una manera de... Per cert, que Pablo en Ecuador, que era el hashtag del programa, encara segueix sent tendència a Barcelona, vull dir que... Dic perquè ho tinc davant aquí, vull dir que... Algun comentari més? Parlem de la corrupció en concret del cas de l'operació púnica i després parlarem de la festa tardor i del pacte de nit,
vale,
que era l'ordre...
Parlem del tema Iceta.
No, parla del que vulgueu, jo no...
Molt, molt ràpid, eh? Ell ha demanat disculpes i jo... Però... Molt bé que demani disculpes.
Bueno,
disculpes.
Home, la setmana passada dèiem, des que està el Miquel Iceta, la primera
secretària per matisar-ho.
No se'n parla del PSC. Mira, una setmana després.
Era matisar-ho. Jo no crec que hagi sigut una pifiada, eh? Primer vaig dir-ho, però...
El Miquel no comet aquest tipus d'errors.
No és una pifiada, és captar dos dies de glòria de quota de pantalla, monopolitzant el tema, dient, ei, que estem aquí, som els socialistes grans, i l'endemà és que no li he donat ni temps de tancar la paella, que ja ha demanat perdó, és a dir, torna a sortir, dient, ai, sí que estic compungit, perquè mai se m'hagués a mi acudit
perdó,
fer aquesta
no
comunicació.
No, va dir això,
comunicat previ, reiterant-se, eh?
Reiterant-se.
Tanto.
Exacte, és un perdó a mitges, quan sabem que el tema del nazisme, doncs és un tema que...
Bueno, a veure, jo ahir escoltava el Francesc Marc Álvaro i deia el Miquel Iceta no acostuma a equivocar-se en les seves declaracions. Si diu les coses és perquè realment vol dir-les. I el que deia el Toni després d'aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, crec que va ser, es va fer un comunicat reiterant-se. I el dia després, ahir, va demanar perdó. I el Francesc Marc Calvaró deia, això ho hem d'entendre en el marc de les properes eleccions autonòmiques, que el PSC necessita visualitzar-se perquè sap que unes plebiscitàries són blanc o negre. I el PSC en aquest cas no és blanc ni negre. Pretén proposar una tercera via, una escala de grisos, i necessita posicionar-se en aquest mapa que, totalment bipolaritzat. I a veure com se'n surt, i que és, diguem-ne, el servei del PSC, i si aconsegueix realment visualitzar una oferta electoral de tercera via entre el blanc i el negre. És difícil en unes plebiscitàries, per això no les vol.
Bueno, és que, primer, les plebiscitàries encara estan per... No és el tema d'ara.
Tothom en parla.
No, jo crec que menys. Ha sigut ell el que ha tret. Aquesta setmana el tema l'ha tret ell. Ara el tema és la consulta participativa, i les plebiscitàries no estan convocades, jo crec que està clar que és un tema pel qual no hi ha acord, de moment, entre Esquerra i Convergència, i per tant...
No hi ha acord en la llista única, no, però no. Que hi ha eleccions després, sí.
Tampoc n'hi ha acord a hores d'ara, que no s'ha fet pública, jo pels inputs que tinc, de moment, d'això ara no toca, que deia aquell. I ell va treure el tema per carregar-se, per tapar el tema de la consulta, i per atacar amb la línia que a ell li interessa, i de fer que el PSC tingui veu. Ara jo, mira, avui em tiraré a la piscina, jo crec que ara en dos dies farà una nova... Ell va fent una de freda i una calenta, i ara li tocarà fer un passet a favor de la consulta participativa, jo crec.
Home, ell ja va dir fa un parell de setmanes també a la ràdio, crec que va ser, que ell donava llibertat als ajuntaments, sí, per col·laborar en el 9-9-N.
Sí, però ara, com podria que el PP ha atacat fora amb aquest tema, ja veuràs com ara sortirà en dos minuts dient, bueno, va, nosaltres no donarem llibertat perquè la gent vagi a votar, o alguna cosa així, direu. El tema és sortir a les fotos.
És que només faltaria que la gent fes el que...
Bueno, ja van sortir,
bueno, pots
també
dir que això és una xarlotada.
Tu creus que un líder de qualsevol partit polític... Però tu creus que un líder de qualsevol partit polític pot sortir dient, i jo obligo els meus afiliats i militants i tal... que no participin o que no... Que cadascú faci el que vulgui, només faltaria.
És que el concepte aquest de llibertat de vot, quan ho sento jo...
Només faltaria!
Mira, no em toquis el tema.
No, és que em fa molta gràcia, perquè dic, home, llibertat de vot, home, només faltaria, no? Que no vindrà algú del partit de darrere amb una pistola i t'apuntarà.
De la mateixa manera que un líder polític no pot dir prohibeixo la meva militància, que faci això, o el meu electorat, és evident, sí, que el que pot fer és un discurs desmobilitzador. És el que va començar a fer Ciutadans i Partit Popular.
El Miquel Iceta, per exemple,
ridiculitzant,
dient als ajuntaments socialistes que facin cadascú, jo crec que en aquest sentit ni una cosa ni l'altra. Tampoc diu, venga, tothom a votar, no? Però d'alguna manera suavitza...
No estic corregint el que va dir Iceta, sinó comentava el que deies, no? Vull dir que un líder polític, sigui el que sigui, és evident que no pot prohibir, però pot desmobilitzar, pot ridiculitzar, no? Pot menys tenir una convocatòria, com estan fent Partit Popular i Ciutadans, i per tant, bueno, el PSC no ha triat aquesta opció. Molt probablement el PSC de Pere Navarro hagués triat aquesta opció, molt probablement. I és més, hagués sancionat aquells que haguessin anat a votar, o haguessin fet campanya, o haguessin obert un col·legi del seu municipi, doncs, perquè es pogués fer la consulta.
Bueno, i un moviment interessant del exconseller Castells, que deia que els moviments crítics que s'han ascendit o s'estan ascendint del PSC, que cal que conflueixin en les properes eleccions anticipades. Vull dir que això també és un altre factor que fa que el Miquel Iceta moduli el discurs en favor, bueno, en favor.
A veure,
de la consulta.
Està clar que Miquel Iceta no és nou en política, és evident, i que té el cap molt ben amoplat, també és evident. Per tant, allò que es diu, no? A vegades les declaracions poden ser o per ignorància o per mala intenció, les declaracions de comparar el plebiscit amb el nazisme i el plebiscit a Hitler, doncs, home, responen a mala intenció, perquè ignorància doncs no se li pot atorgar en aquest personatge, per tant, responen a una mala intenció d'afectar molt negativament a un procés i a una opció que podria ser una guanyadora, l'opció de la independència, que no és la del senyor Iceta i no és la del PSC, que és legítim, El que no és, per mi no és legítim, és utilitzar aquestes argúcies argumentals doncs, per diguéssim, doncs, atacar un procés que fins a dia d'avui em sembla que és nul·la semblança amb qualsevol moviment feixista de l'Europa del segle XX.
Algun comentari més o passem a parlar de la festa tardor?
De la festa de la corrupció, no? Teníem que parlar també.
Sí, però breument, perquè vull parlar de la festa tardor i del pacte de nit.
Val, no, mira, jo llegiria un Twitter, un tuit que ha posat l'Àngel Castinyera, que és professor de SADE, que diu: hem de denunciar la impunitat en els actes de corrupció, però també la impunitat mediàtica basada en publicar notícies falses. I ara et faré una entradeta per allò de la festa de la tardor. Em vaig trobar l'excol·laborador d'aquesta casa, el Jofre Llompart, i el vaig felicitar per l'article que va fer, no sé on el va fer,
ho
vaig
veure Singular,
el Singular, de Oleguer Pujol i els ventiladors, i en el qual explicava que la SER havia convocat ja directament els periodistes a través d'una trucada de la policia, i que quan van anar a detenir a la policia, a l'operació a l'Oleguer Pujol, és que ja n'hi havia 30 mitjans allà acreditats ja i preparant per la foto, que en pobre l'Oleguer va sortir quasi en pijama i estava tota la premsa enterant, menys ell, de que l'anaven a detenir sense ordre judicial, vull dir, per investigacions de la policia, no? I precisament el Jofre ho explica en aquest article bastant punyent, no? Que repartia molt. Jo no defenso ni deixo de defensar el senyor Oleguer Pujol, però el que està clar és que això és una operativa, que ha muntat una operativa d'espectacle, de dir, vinga, anem ara per aquest, tota la premsa, totes les càmeres allà, vinga, i ara la policia, i anem a fer el xou perquè interessa remenar i posar el ventilador en marxa, tant si és veritat com si no. Després d'aquí uns anys sortirà la lletra petita, que ningú s'enterarà si aquest noi tenia o no tenia una participació en una societat, i si la societat era legal o no, però de moment els 30 periodistes allà donant en directe la detenció, doncs és un espectacle mediàtic lamentable, i el Jofre doncs ho va publicar i crec que ha rebut alguna estirada d'orelles.
Algun comentari més? Parlem, si no, de la festa de tardor. Toni, quin balanç de la festa de tardor i sobretot quines conseqüències ha tingut el nou pacte de nit?
Bueno, no, el nou pacte de nit no.
O sigui, les modificacions
ha abolit unilateralment el pacte de nit. Bueno, la festa de tardor ha sigut la primera damnificada per aquesta problemàtica del pacte de nit, després m'hi refereixo. La valoració general, home, jo crec que com a activitat principal o novetat principal va ser el canvi d'ubicació fora de la plaça Octavià. Sí que s'havia fet en alguna edició, però bàsicament per obres en el que era l'antic passeig dels Plàtans, i aquesta ubicació, ocupant tota la plaça, distribuint les entitats amb un format més de fira, per entendre'ns, jo crec que va ser òptim, primera perquè molta gent que es desplaçava per la plaça Octavià doncs es trobava amb la festa, que en altres edicions es trobava amb l'escenari de la festa, i que l'escenari era massa reclam com perquè després la gent entrés en el si de la fira d'entitats. Jo crec que haver-la estret a fora va ser un encert i va ser una reivindicació d'algunes entitats, jo crec que amb molt bon criteri, i avançar les dates de la festa de tardor, tot i que ens ha fet córrer una mica més a nivell organitzatiu, crec que també és positiu de cara al bon temps que encara està fent, no? Evidentment, va semblar més una festa de primavera-estiu que una festa de tardor, però si hagués fet la temperatura que tocava, diguéssim, doncs hagués estat un bon dia. Evidentment, desajustos, com sempre, coses a millorar n'hi hauran, però bé, jo crec que la valoració general és positiva. Coincidíem amb una marató, que això ho vam saber a pocs dies de la festa, és aquelles coses que passen en aquestes comissions de via pública, es veu que no es parlen entre departaments i no ens assabentem de les coses, i també coincidíem amb la festa del barri de Collfabà,
La Castanyada entrava dintre del programa de festa tardor.
Bueno, nosaltres, al ser organitzada per una associació de veïns, vam considerar oportú, com a mínim, anomenar que s'estava fent aquesta festa. I amb la festa dels súpers a Barcelona, que no s'ha de menys tenir, de cara a pares i mares que porten a les criatures cap a la festa dels súpers. Tot i així, va haver-hi un gruix important de participació i la valoració és que n'estem força satisfets.
I sobre el pacte de nit?
Sobre el pacte de nit, doncs, bueno, primera, nosaltres, malgrat que el pacte de nit deia que en aquestes temporades doncs podries fer activitat fins a les 2 de la matinada, ja se'ns va dir des d'un inici a l'organització que l'activitat havia d'acabar a les 12, per tant, ja primera retallada. Això ens posava en un absurd important, que era els concerts estiguessin funcionant amb un correfoc que també estava funcionant. L'únic que era impossible encabir les activitats d'una altra manera. Per tant, el pacte de nit afectava bueno, l'abolició unilateral per part de l'Ajuntament del Pacte de Nit afectava molt negativament la programació, però és que encara pitjor quan 4 dies abans de la festa, i 4 dies no és la frase feta, o sigui, 4 dies literals, se'ns comunica doncs, que el concert aquest que havia d'acabar a les 12 no es pot fer a la plaça del Rei, que per tant, almenys Correfoc i concerts estaven en un mateix entorn, sinó que te n'havies d'anar a Ramon Barnils, sense possibilitat de negociació ni discussió. Decret llei, moure el concert. Això ja em sembla que demostra una vegada més la improvisació amb aquest tema que té l'equip de govern, quan tècnicament s'ha estat treballant en una ubicació, amb uns horaris, feia més d'un mes que s'havia passat la programació en l'Ajuntament, per tant, si algú de l'equip de govern li hagués interessat què feia la Festa Major ho hagués pogut saber, perdó, la Festa Tardor, evidentment interès zero, i a 4 dies, en junta de govern, aquell dimarts, no sé, es deurien mirar què passava aquell cap de setmana a Sant Cugat, i a partir d'aquí comencen tots els alls i ulls, que a nosaltres ens arriba amb aquest forma de decisió unilateral, de moure els concerts, quan has treballat amb una ubicació, has treballat amb la sonorització d'una ubicació, que no té res a veure sonoritzar Plaça del Rei amb sonoritzar Ramon Barnils.
Tot i que des de la Plaça del Rei se sentia, també, els concerts.
Sí.
No, no, ho dic perquè, bueno, si pensaven que no molestarien en el so hi era, no, no, vull dir que...
Tot i que s'havia fet una comunicació on s'ubicaven els concerts a Plaça del Rei, bueno, i un llarg etcètera, diguéssim, de greuges, no?, de cara a aquesta... Sobretot aquest moviment en 4 dies. Jo vaig transmetre a algú de l'Ajuntament que el problema no era la ubicació Ramon Barnils. O sigui, des d'inici treballem amb Ramon Barnils, no passa absolutament res. El correfoc l'haguéssim pogut fer anar a petar si el Pau ho hagués permès a Ramon Barnils. I ja està, i ho uníem, eh? Vull dir, no és el problema, no és la ubicació. El problema és que és aquesta improvisació constant, com deia jo fa uns dies, i se'm criticava molt, a cop de telèfon de veí. Aquest és el problema. I qui paga les conseqüències doncs són les activitats i les entitats que les organitzen.
Veure, jo crec que per molts anys que porti fet la Festa de la Tardor no té per què tenir una exclusivitat de l'activitat estrella d'un municipi de 90.000 habitants. Quan eren 20.000 és evident que s'havia de mirar molt bé l'agenda per no fer coincidir dos aplecs o dues coses, però una ciutat de... amb una extensió com la que té Sant Cugat, amb 90.000, jo vaig venir diumenge a la Festa de la Tardor i feia goig, però després quan marxava vaig veure que hi havia altres coses per altres barris. Per tant, dir que hi ha hagut una improvisació o com una mena com de boicot contra el programant...
No, jo no he dit això. Hi ha hagut una improvisació, boicot cap. Improvisació total, no?
L'associació de veïns que va muntar la seva castanyada aquest diumenge... Pues em sembla perfecte que la votis.
T'acabo de dir...
No comparis amb tots els respectes per l'associació de veïns. Però és una associació de veïns i la Festa de la Tardor que ha de fer quadrar agendes i activitats
de moltes
entitats de Sant Cugat.
Posar inflables és que
no m'intentaria.
No, però la complexitat d'organitzar una Festa de la Tardor amb moltes entitats no és comparable.
Evidentment. Però això no vol dir que no puguin fer les altres.
El Toni no ha dit això.
Jo diria que no ha dit això.
No, jo no he dit això. No entraria en comparació d'una festa a l'altra, només faltaria. Vull dir, cadascú organitza el que cregui. Jo estic denunciant la improvisació. T'estic dient que fa un mes, o més d'un mes, que l'Ajuntament tenia la programació. I tècnicament s'estava treballant, amb els tècnics municipals, amb la ubicació a Plaça del Rei. Amb l'alteració de l'horari, que ja perjudicava el que era l'organització de correfoc, concerts, etc. O sigui, estic... Primer denuncio això, però és que a 4 dies de la festa et diguin no pot ser Plaça del Rei, per decret, ha de ser a Ramon Barnils. A 4 dies, 4 dies literals, allò dimecres, dijous, divendres, dissabte. Si això no és improvisació, doncs a mi que... Això és el que estic denunciant. Amb les dificultats de reubicar, si programar, evidentment... recontractar equips de so, etc.
Evidentment, s'haurien no pogut fer les coses d'una altra manera, amb una mica més de finezza i de negociació. Però
i torno a dir, el lloc no és la queixa, o sigui, el lloc final on es fa l'activitat no és la queixa, no passa res, s'ha de fer Ramon Barnils, doncs es fa Ramon Barnils, no és una plaça pública del municipi. El problema és, torno a dir, aquesta improvisació, que agafem què passa als carrers i prenem decisions a cop de decret. L'exemple de les terrasses és claríssim. Ara, una hora abans, no ara, mitja hora més tard, no ara, 6 taules menys, no ara, només 6 taules. Ara, bueno, que ho agafin d'inici. El pacte està escrit i es va debatre. I és més, a Ramon Barnils, ara el llegia perquè el vaig rebre ahir, no m'havia pogut mirar, l'estava mirant ara amb la tablet... diu que, a part Ramon Barnils, qualsevol època de l'any es podria fer activitat puntual fins a les 5 de la matinada.
El pacte per la nit.
Això diu el pacte per la nit. Val? És igual, en l'època de l'any que estem tocaria les dues. Jo crec que era bastant assumible poder haver fet l'activitat amb normalitat.
Volia fer un apunt. El pacte per la nit que es comença a negociar, pel que he vist, a la tardor del 2011...
Arran d'una moció del maig del 2008.
És a dir... època teva nostra, per entendre.
Com a regidor d'oposició, sí senyora.
Jo hauria estat a cap de gabinet.
Segurament. Esos tiempos. Aleshores, es porta el ple a l'octubre del 2012, però es fa una dació de compte. No s'aprova. Això només s'entén si es vol unilateralment canviar per l'equip de govern, no? Si no, s'hagués optat per una fórmula d'una aprovació en el ple. Jo crec que això és molt important. I després he vist unes declaracions del regidor de Via Pública dient que el pacte ha de ser dinàmic, que es pot canviar. El pacte, si és un pacte i hi ha un acord entre els agents que estan d'acord, doncs no es pot canviar tan fàcilment de forma unilateral, com ha dit el Toni. I jo crec que en aquest sentit doncs és important recordar això, que va haver-hi una dació de compte, no una aprovació pel ple.
Jo, si em deixeu... una cita final, avui que estreno el llibre per consultar
no
coses.
No portis més al portal.
Sobre la festa de tardor,
Sobre la festa de tardor, sí, no sobre els pactes. És una frase que vaig aprendre jo en llatí de l'estimat Narcís Clavell, quan era vocal de l'MD, que ell és de dret, i deia sempre pacta sunt servanda.
Molt pactista.
És a dir, els pactes estan fets per ser complerts, no? I és una frase de l'origen del dret llatí, no? Del dret romà, de dir, no, és que si fem pactes, evidentment és per complir-los. I en política és molt important això, com en totes les facetes de la vida. Per tant, amb això estic d'acord, que si hi havia un pacte, que és veritat que va costar bastant de parir, doncs els pactes són per complir-los. Ara bé, dit això, també és veritat que s'ha d'intentar recomposar o actualitzar a l'evolució de les dinàmiques dels diferents agents que intervenen. Que, insisteixo, que es podia haver fet amb una mica més de cintura, molt possiblement, però que tampoc vol dir que un pacte que s'ha fet l'any 2008 o l'any que es va fer hagi de ser in aeternum, no? Vull dir que...
No, però això no ho diu ningú, El que demanem és asseure'ns i parlar-ne. Mm. Això és un pacte. A més, ara jo crec que estem per percepció, evidentment, no tinc cap sondeig fet, però per percepció crec que no s'està satisfent a ningú. Ni a veïns, ni a restauradors, ni a entitats, ni grups locals de musicals, en aquest cas. Jo crec que aquesta improvisació, aquest no asseure'ns, està descontentant absolutament a tothom.
Veurem. També tenim el conflicte de la plaça d'Augusta, que han vist els restauradors que tenen allà als bars, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, els avisen que han de reduir fins a 6.
I es nota màxim, molt, Jo vaig anar el diumenge i diu, on estan les taules? És que n'hi havia 4, 5...
El Deesa, per exemple, que era el més gran, n'arribava a tenir 14. I de cop i volta s'ha trobat que n'ha de posar 6, no? I les conseqüències que això té, no?
Però també és veritat que hi havia dies que pensaves i dius, ostres, cuideu, que vull passejar...
Però no, això, si també vols anar a fer un aperitiu abans de dinar i no tens
sí,
taula...
Sí, però que era una concentració. Era una concentració, allò, que a vegades... Ostres,
amb el Marc puc estar d'acord, que a vegades era un mar de taules, però el poder que no hauríem d'haver arribat és aquí. O sigui, aquesta previsió s'hauria de fer abans. Jo el que... una mica la denúncia és la improvisació.
Era una competició de veure qui posava més taules. Jo soc d'anar fora a prendre, i estic totalment...
Però entre una cosa i l'altra hi ha un terme mig, perquè, vaja, no és que hi haguessin moltes taules el diumenge. Dimenge, dissabte.
Veurem com va tot plegar, perquè hi ha pendent una reunió entre restauradors i també Mercè Conesa per la qüestió de les terrasses. Ho deixarem aquí, perquè gairebé són les 10 del matí. Moltíssimes gràcies a Inzane Conesa, Marc Monells i Toni Ramon. Fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia. More